Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Ja veig que comencen a dir bon vespre al chat de YouTube. Doncs
pues digue'ls bon vespre per meva, sisplau, Txell, perquè no, a mi no em deixa...
Bon vespre a
tots. Bon vespre... No em deixa d'emocionar. La setmana passada que vam fer aquella tertúlia multitudinària aquí amb en Banyos i la Marta Roqueta, no?
Sí.
I dius, ostres, i la quantitat de gent que durant la setmana s'ha anat connectant, no?, per sentir, per compartir, gent que m'ha escrit i diu, allà en el minut tal, quan no sé qui diu no sé quants... Vull dir, durant la setmana, a més, té com aquesta continuïtat de que...
I a VilaWeb també, la gent intervé, els subscriptors de VilaWeb fan els seus comentaris a la notícia...
Sí, aquesta setmana precisament a VilaWeb
es va animar bastant, molt, sí.
I els comentaris de sota del vídeo... Molts, o sigui,
alguns ens
posen a parir, cosa que
ens critiquen, alguns ens elogien i està molt bé que no estigui tothom d'acord.
De fet, un dels comentaris que hi havia la setmana passada era, no heu parlat de l'acord del PSOE i Junts, yeah, ens fem cas, si us sembla bé, i avui parlarem d'això.
Sí, però hi haurà algú que dirà, no, perquè ja ha passat una setmana i això no, és política espanyola, no sé què, no sé quantes. No, però ara en parlem.
No, mai
però,
ningú estarà content, això està
però,
clar.
Però volia fer aquest incís en un moment com aquest, no? Aquest és un espai com per sort en tot el país n'està ple, eh? Mm-hmm. No? De dir, ostres, mira, ens ajuntem, ens esbatussem en els comentaris, fem... Però, vull dir, mantenir, jo crec que és un miracle. Òbviament, jo parlo d'aquest, que és el que compartim nosaltres, però a tot arreu on te passen aquestes coses s'ha de reivindicar. I està passant arreu del país. Vull dir, insisteixo, el país no està mort com ens volen fer creure. I no ho dic només per aquesta tertúlia, òbviament, eh?
Ahir va fer una xerrada a Berga i sempre allà la gent, els activistes en primera fila, tots allà, no es rendeix ningú, tothom aguanta.
Doncs mira, també ens diuen bona vesprada des del País Valencià i avui també parlarem del País Valencià. Avui tornarem a parlar amb Esperança Camps, caps de redacció de VilaWeb, que fa dies que no la tenim aquí.
Com els agrada a VilaWeb parlar del País Valencià, eh?
Bueno, és que som una nació sencera,
clar.
I el que ha passat al País Valencià és... És veritat. Mira, acaba de...
La tassa que té el mapa dels Països Catalans.
Sí, sempre aquí la taula hi ha una tassa.
Però
avui
faries que no hi és, eh?
L'Albano... No, avui l'Albano... He arribat tard, Albano. Vale. No sé si ho has notat, que he arribat 2 minuts abans que comencés la tertúlia.
Va,
perquè
al
metro...
Va. Sí, perdó, ja no molest... Ja no destorbo més.
No, només... Mira, us hauria de parlar del Consell de la República i de tot el merder. Jo m'he cregut, però els meus pares sí, i eren membres, estan emprenyadíssims. Doncs sí, és un dels temes que també aquesta setmana, en el nostre chat intern, diguéssim, de nosaltres tres, hem dit que havíem de parlar, però al final, la setmana que ve, encara no hauran votat, per tant, encara tindrem temps. Justament
I avui no parlarem?
Sí, tenim temps,
ja
però si no...
Ja n'hem parlat.
Bueno, comencem, si us sembla, dient això, que tots benvinguts, que podeu debatre com ja esteu fent en el chat de YouTube, però també recordar-vos que ho podeu fer a Twitter amb el hashtag tertuliaproscrita. Pacte xantatge, és avui el hashtag pacte xantatge. Veig que l'Aleix està amb la... Tens tu, no?, la tassa avui?
Sí.
No ho veieu, però l'Aleix té la tassa i l'Aleix ha posat el hashtag aquí dalt perquè el podeu veure i podeu participar tots. Tertúlia Prosquita, pacte xantatge, el veieu aquí, no? Ho estic fent bé? Correcte. Doncs això, el tenim aquí dalt. Comencem?
Comencem
situant-nos per la setmana passada, és a dir, comencem pel que va passar la setmana passada i acabem amb el que ha passat aquesta, perquè realment aquest pacte ha tingut dos fases.
Secció internacional.
Secció internacional, correcte. La setmana passada, per situar-nos, el PSOE intentava obligar els altres partits a aprovar el decret Òmnibus, on havia entafonat tot allò que volien tot allò que volien ells aprovar, no? I ho encapsulaven amb aquelles mesures que són més difícils de refusar per qualsevol partit, com són l'augment de les pensions i les millores del transport públic. Això no és una mica un xantatge? És a dir, aquests lleis òmnibus costa que potser tu ens pots explicar com a politòleg millor què és. No són un xantatge voler aprovar 80 lleis de les quals hi ha coses molt diferents?
Jo crec que fa molt de temps que això està inventat. De fet, aquests dies circulava, diguéssim, la versió de quan en Pedro Sánchez estava a l'oposició carregant contra el govern del PP per fer una cosa així. Això ho ha fet tothom. És molt, molt poc elegant des d'un punt de vista parlamentari, des d'un punt de vista polític, i és bàsicament una forma de fer pròpia d'aquesta política superficial i d'aquesta política del relat que bàsicament pren la gent per imbècil. Se li transmet d'alguna manera que si tu poses, diguéssim, 80 coses damunt la taula i no hi votes a favor perquè n'hi ha 79 que no t'agraden, és que has votat en contra de la que sí que estaves d'acord. Mm. Això ha passat mil vegades i, francament, és una mica... jo crec que devalua bastant la política. I al final, tots aquests malabars acaben, jo crec, com sempre acaben les obres de teatre, que és... Amb el final que tothom espera una mica.
Perquè la gent ho entengui, alguna d'aquestes 80 mesures, no? Una de les quals dona suport a la sol·licitud de la Federació Espanyola de Futbol perquè la ciutat de Bilbao aculli la final de la Lliga de Campions i la final de l'Europa League masculina. Aquest suport es traduïa amb l'exempció de pagament d'impost de societats a les empreses organitzadores i als equips participants amb allò que obtinguessin durant l'esdeveniment.
Això és com la Copa Amèrica.
Què té a veure això amb les pensions, clar, no? Clar, d'alguna manera?
Clar. Però ara que deia en Josep, crec que després parlarem de si Junts, de si el PSOE, de no sé què, però aquesta idea, aquest tràgala, no? De, ara te foto aquí 80 lleis i com que una d'elles són les pensions, pues, quedaràs molt malament votant-la, és una mica... És com molt antiquat, i jo crec que en aquest sentit sí que és veritat que tothom estava dient hòstia, Junts ha aguantat el tirón, perquè és veritat que se li van tirar tothom a sobre i no sé què, i després vull dir una cosa sobre això, però sí que és veritat que això és antic, en el sentit, això no ho podia suportar cap partit fa 20 anys.
Molt espanyol.
Molt espanyol, però i molt antic també. Això fa 20 anys no ho podia suportar cap partit. Vull dir, te fotien això al davant i no havia manera de resistir-te. Per què? Perquè te fotien quatre titulars, quatre portades de diaris, els telenotícies i no sé què, tothom deia, ostres, aquests no volen anar a pujar les pensions i estaves mort. Clar, en el mateix moment que el PSOE va iniciar el xantatge, jo vaig veure a Twitter fins i tot molta gent que, no com tu i com jo, que som convergents per molta gent, sinó... no, molta gent que no tenia res a veure i que fins i tot és molt crítica amb Junts, amb els pactes de Junts, amb tot, però que havien com interpretat la idea del xantatge, de dir, no, això és un xantatge. La idea de que no era veure aviam qui guanyava, sinó de veure si guanyava aquest xantatge...
I
això que vaig veure en les xarxes, ara que aquesta setmana...
És el trilerisme d'en Pedro Sánchez.
És el trilerisme d'en Pedro Sánchez, però vull dir que jo crec que han jugat un factor molt important, en aquest cas, Twitter i les xarxes socials. Justament aquesta setmana que Barcelona, l'Ajuntament, marxa de Twitter, no? De cop...
A mi em sembla fortíssim, això.
És molt fort, però vull dir que de cop hi havia la capacitat de contestar el xantatge, que molta gent, per això dic, que molta gent que en principi no és afí a Junts ni fins i tot se prenen gaire seriosament aquestes polèmiques, sí que la idea de dir no som tots, com tu dius, que ens prenen per imbècils, no.
Però el PSOE...
Jo crec que això... Jo no sé, jo ara les hemeroteques no els he revisat, però jo crec que això ha passat sempre i que, com que tot això sempre acaba igual... És bastant poc arriscat, diguéssim, jugar en aquest joc. És a dir, sempre que ha passat això, al final, al cap d'una setmana s'aprova. És a dir, pots votar-hi en contra i aprovar-ho al cap d'una setmana no passa res. Jo juraria que això deu haver passat moltes vegades.
És tu dir que... vols dir que aquesta idea de que Junts ha assumit un risc no...
Ah, no ha assumit cap risc. Això ho proves una setmana més tard i ja està. A mi realment no m'ha impressionat gens, això. M'ha semblat, diguéssim, una obra de teatre baratíssima.
Ah, sí? Sí. No, jo en algun moment... És... Partint de la base, que el punt de partida és que pactar amb el PSOE és la mort, eh? Vull dir, dit això...
No, però tothom sap que al final les pensions s'acabaran pujant. És a dir, que a mi jo no he dubtat ni un segon. Algú ha dubtat algun segon que les pensions s'apujarien el que s'havien de pujar?
Bueno,
però si els pensionistes a l'estat espanyol són, diguéssim, el grup de població més fidel a les urnes i que més... vota el PP i el PSOE i Junts. És evident que això no està per això.
Jo m'imagino que el PSOE haurà...
Compte, i al final, si és que fins i tot el PP hi vota a favor...
Però clar, la setmana passada, no? És a dir...
És una setmana en què els partits intenten guanyar punts, intenten guanyar el relat... I al cap d'una setmana,
cas no creus que l'ha guanyat? És a dir, ara estem parlant del PSOE, però jo volia dir, aquest xantatge, Rufián deia això al Congrés fa una setmana, eh? Ah, no. Aleix, posa'ns-ho, si pots. No sé si ara t'estic
fent aquí... És veritat que Rufián no ha de ser la mesura de res, això també.
No, però vull dir que el xantatge no era només dels socialistes.
Bueno, no.
Rufián és el pitjor dels actors de teatre de l'obra... en qüestió, diguéssim, per tant.
Vale, però jo...
Espera, Aleix, sí, el podem posar. Deia això, Rufián.
Té molt de mèrit, senyora Nogueras, parlar aquí durant 7 minuts, fer del Mogàver aquí, per amagar que voten en PP, en Vox, en contra d'un impost a una multinacional o a unes multinacionals energètiques. Que voten aquí en contra de prorrogar ajudes... a prestacions al dia a dia de la gent, al benestar de la gent. Té molt de mèrit, fer del Mogàver aquí i dir visca Catalunya lliure moltes vegades. Jo també ho dic, visca Catalunya lliure, però justa. Justa. Sempre, sempre, sempre seran el mateix. La dreta reaccionària de Catalunya que amaga les seves misèries sota una bandera, per molt maca i estelada que sigui.
Useu per tots els comentaris d'Alvaro Dante Fachín mentre escoltava.
Això és joc brut, posar-nos
jo m'emprenya que aquesta història i aquest teatre m'emprenya bastant. A veure, hem passat de que Junts i Esquerra es barallaven per veure qui era que empenyia més per fer l'1 d'octubre, després es barallaven per veure qui renegava abans del 155 i de tot això, després llavors es barallaven per qui pactava amb el PSOE i això, i ara es barallen per política espanyola. Vull dir, és que ja no podem caure més baix, ja. O sigui que la baralla eterna de Junts i Esquerra ja no és ni per qüestions catalanes, ja és per la política espanyola, per la politiqueria d'en Pedro Sánchez. Jo és que ja no puc més amb ells, sincerament.
Jo entenc...
Perquè al final els dos acaben de la mà d'en Pedro Sánchez, són els dos socis d'en Pedro Sánchez i es foten les hòsties pel cap, estan tot el dia barallant-se, però si els dos són socis d'en Pedro Sánchez, els dos li aproven el decret.
Sí, jo...
És que al final jo ja no puc més amb això.
Hòstia.
Jo ja prou. Prou de comèdia, de teatre, que pleguin ja d'una vegada, que ja han arruïnat prou la credibilitat de l'independentisme.
Però sí que hi ha una diferència, diguéssim, no? És a dir, uns
bueno, sí,
li aproven tot i els altres no. És a dir, bueno, Rufián que... era clau, en sèrio, aprovar això de la... que hem dit de...
No.
De la final de la Copa a Bilbao, o hi ha moltes altres mesures, eh? Hi havia 80, hi havia una vuitantena de mesures i n'hi ha 26 que han caigut.
Hi ha un independentista?
No, per això. Jo entenc la radicalitat, i no només l'entenc, la radicalitat que estàs exposant de dir, escolta'm...
Però hi ha els beneficis fiscals de no sé què de Bilbao, és que no em pots relliscar més.
Vale, però...
Clar, per això no ha entrat.
Sí, no, però és que és absolutament igual si entro...
Aquesta radicalitat que tu dius, de dir, mira, tot això a mi no m'importa res. Lo que diguen Rufián en la Noguera és allà, això és política espanyola, etc. Jo estic d'acord amb aquesta radicalitat.
No, perdó, no és que no m'importi res. És que em indigna i em fa moltíssima ràbia que aquests senyors que es presenten a les eleccions dient que són independentistes se'n vagin allà a barallar-se per política espanyola, vale, per qüestions de política espanyola i d'Espanya, i acabin fent de comparses d'en Pedro Sánchez. És que,
però el transport públic i les pensions t'importen?
El transport públic i les pensions? Evidentment que són importants. Però...
Per tant, sí que s'arriba a un acord amb aquest tipus de coses.
A veure,
o s'haurien de tombar?
No ho sé. Veure, ara aquí, jo, ara resulta que
ens hem tornat
tots de la gestió del mentrestant, o què?
No.
Veure, els arguments de gestió...
El mentrestant no, però...
No, el mentrestant, doncs, jo què sé.
Mira, jo no ho analitzo en termes pràctics del transport, de les pensions, no sé què.
Però si tot
jo m'apunto a la radicalitat de dir, mira, que si no tinc pel sac... a més, no, però... si un diputat català ha de fer alguna cosa és... Si és que n'hi ha d'haver a Madrid, és fer ingovernable i convertir l'estat espanyol en un...
Però llavors
un,
no tindríem transport públic i pensions, o què?
Vale.
És que, per això. Posats a fer demagògia i trampes argumentals, en podem fer tots.
No, no.
O sigui, jo parteix de la premissa que això de les pensions mai ha estat en qüestió. És a dir, que les pensions es paguen i es revaloritzen per llei i tal, i tots estan d'acord, i evidentment, com que tots viuen del graner... de vots que són els pensionistes, mai es posarà en risc. Jo mai he tingut cap dubte de que, com acabaria tot això. És que,
bueno,
és a dir, jo les obres de teatre barates d'aquestes, a mi em cansen una mica, perquè tu saps, el resultat és evident quin serà. Que és que, evidentment, que les pensions s'aprovaran i que les mesures... Si és que, i al final, quin és el resultat? Que fins i tot el PP hi vota a favor. I el teatre dura una setmana, en dura dos, o passa com l'altra vegada que
jo entenc el que dius,
que fa un any va durar unes hores, no? L'últim decret d'aquestos va ser aquell que es va aprovar a l'últim minut, que Junts anava a votar en contra, però després varen fer un pacte a l'últim minut in extremis, que no sé què, i ja tothom, han arribat a un pacte a l'últim minut i tal. No varen fer l'1 d'octubre per acabar parlant d'això. Sincerament, ja estic fart d'això.
Ja, però jo el que dic és que sent tot això que dius veritat, això és el que tenim, que no vol dir que això és el que ens hagi de conformar. Però a mi m'interessa molt, per exemple, una cosa que m'hem interessat veure en tot aquest punt, és com, per exemple, en el discurs de Rufián, o en el discurs de certa esquerra espanyola, o en el discurs dels mitjans de comunicació, a l'hora d'analitzar aquest teatre, que estic d'acord, es veien coses que crec que són molt interessants. Per exemple, com... hi ha un independentisme aliat, no amb Sánchez, amb l'Estat, no? Per pintar uns altres independentistes com els perillosos, encara que no ho siguin. Aquestes paraules de Rufián, com a moviment polític, l'independentisme ha de fer un anàlisi, de dir, escolta'm, al final, el que se li hauria de preguntar a Rufián és... o sigui, tot això que Rufián, a gent que estàvem a Podemos, per exemple, sempre ens deia. Home, però al final Espanya, no sé què. El diputat més actiu aquesta setmana del PSOE ha sigut Gabriel Rufián. Per tant...
Aquesta setmana.
Però jo crec que...
I enguany, i
sí,
l'any passat...
Però jo crec que és molt interessant això que veiem, perquè ens ajuda, per exemple, jo m'imagino que una gran part dels votants d'Esquerra Republicana, no dic dels que manen Esquerra Republicana, de la gent que sent... diguéssim, una simpatia pel partit i tal, home, en aquest cas s'ha pogut veure algo que com a moviment polític, no per Junts, pel moviment polític, és molt bèstia. Això que ha fet és molt greu. Per mi està a l'alçada de quan va dir lo de... se creien que era James Bond i anaven per Europa reuniéndose con la gente equivocada. A mi el problema no és que ataqui a Junts, el problema és que hi ha una part de l'independentisme, i això s'ha de dir, perquè a ell que li agrada parlar de l'estelada i de no sé què, hi ha una part de l'independentisme que està aliada amb la monarquia espanyola, perquè això enforteix les bases de la monarquia espanyola. Això vol dir que Junts, amb les seves accions...
Tots,
bueno,
tots els que fan política espanyola treballen per Espanya, al final. Sí, qui està donant estabilitat a Espanya són tots. Tots estan investint un govern espanyol, tots estan donant estabilitat al govern d'Espanya.
Sí, no.
És a dir, a veure, que si agafem una mica de perspectiva, tot això que està passant realment és... diguéssim, mai ens hauríem imaginat que podríem acabar aquí, que els d'esquerra i dels Junts que es tiren els plats pel cap sempre, sí. Però ara mateix s'estan tirant els plats pel cap per fer el mateix, sí. Que és donar suport a Pedro Sánchez, ja. I simplement es baraen per veure qui és que fa el discurs més recargolat Twitter, per justificar que tots acaben votant en Pedro
Twitter, Sánchez. A Twitter algú il·lustrava aquesta situació amb el vídeo aquell de dues rates barallant-se per un xurro, no? No sé si el coneixes, aquest vídeo és molt famós. Se veuen dues rates que s'estan barallant per un xurro i algú deia, aquesta baralla entre Junts i Esquerra, vull dir, t'estic donant la raó en aquest sentit, és a dir, és una baralla, però per un altre costat,
perquè
aquesta baralla...
Jo recordo encara quan deien això, els de Junts deien, els d'Esquerra donen suport al PSOE a canvi de res, i els de Junts també, què han aconseguit amb tot això? O sigui, han aconseguit alguna cosa, diguéssim, remarcable, tangible? No, han aconseguit, diguéssim, pues, fer el teatre aquest de dir «Oh, hem collat molt el PSOE i hem guanyat, hem aguantat la posició i hem guanyat». Però què collons heu guanyat? Si heu aprovat el decret que no es va aprovar la setmana passada, aquesta setmana, pues, d'una altra manera, sí, el que fos, però per Catalunya què heu aconseguit?
Hi ha algun debat...
Vull recordar que fa un any, quan hi va haver aquesta apocalipsi de que s'anava a acabar el món si Junts no votava no sé quin decret d'en Pedro Sánchez, que em sembla que era la rebaixa de l'IVA, no sé quines històries hi havia en aquell moment, fa un any, que eren l'òmnibus de fa un any, que Junts el va votar a l'últim minut a canvi de... Oh, la promesa de la Delegació de Competències d'Immigració. Que tothom pensava que era la condició perquè aquesta vegada poguessin votar-ho. Però bé, han votat la segona vegada i encara no han complert la promesa de la primera vegada. I hi ha una altra cosa que també també s'ha de dir, és que a mi que em prenguin per tonto no m'agrada, i que hi prenguin a tothom tampoc. És a dir, es fa una roda de premsa fa uns dies, unes setmanes, ja no me'n record, i es diu, se suspenen les negociacions amb el PSOE, i què han fet des d'aquell dia? Negociar aquest decret amb el PSOE. És que clar, si s'està prenent la gent per imbècil.
De fet, el Costa és el que diu, això ja va ser una... Lo de les competències d'immigració va ser una cosa prèvia. De fet, Junts ho ha dit, malgrat aquest acord, esperen que es mogui algunes coses de tres carpetes que ara mateix hi ha incompliments d'acords previs, no? Que és el traspàs integral de competències en immigració, l'oficialitat del català...
Perdó, que t'ho deixi, és la delegació de competències, no el traspàs. Perquè cert. Això és molt important. És una mera delegació administrativa de competències.
L'oficialitat del català a les institucions europees i això que ells anomenen amnistia política ara, que no ho havia sentit mai i que ara ho estan anomenant, i que si es vol intentar entendre què és, no, ells diuen que tot això
s'arreglaria
amb una reunió entre Pedro Sánchez i Puigdemont, que podria ser una reunió allunyada dels focus de càmeres i sense cap compareixença posterior. Que això, només això no resoldria els problemes, s'hauria de fer alguna de les altres dues competències. I ells, el que diuen que han aconseguit és que la mesa, no, del Congrés espanyol tiri endavant aquesta no llei de moció de censura, perquè és que tot plegat és molt recargolat, no? Perquè al final hi ha una cosa en tot plegat, que és el sistema del funcionament de la democràcia a Espanya, d'alguna manera. És a dir, tal com està muntat tot, que venim d'un règim franquista que no hem netejat amb això, al final fa que una cosa excepcional dins d'Europa, que és que l'únic que pot presentar aquesta moció de confiança és el president. És a dir, els partits no poden fer fora a Pedro Sánchez si no tenen una alternativa, i això fa que sigui molt difícil fer-lo fora.
Vale.
I això a la resta d'Europa no funciona així.
Però això ho sabien tots quan el van investir, per això.
I tant, i tant.
Per això aquí vàrem explicar que si l'investien perdien tot el poder i eren hostatges seus, és el que està passant. És a dir, si algú crec que entén la lògica de tot el que estic dient, és que tot això que està passant i la situació política patètica en la que ens han situat, tot això són els arguments pels quals en aquesta tertúlia vàrem dir que era un error pactar amb el PSOE i investir Pedro Sánchez, i com que les coses van pitjor del que imaginàvem fins i tot, doncs s'ha de dir. Que ningú ens vengui ara a dir que ha aconseguit alguna cosa, no. Perquè tots els mals auguris que qualsevol persona podia fer de pactar amb Pedro Sánchez una altra vegada, de tornar-lo a investir, de la magnitud de l'error i de les conseqüències que tindria aquest error d'investir Pedro Sánchez, que, si després podem parlar, crec que la situació avui és molt pitjor del que imaginàvem quan vàrem dir que no s'havia d'investir Pedro Sánchez, i les conseqüències són fins i tot pitjors del que podíem preveure. Aleshores, ara no ens podem entretenir en els detalls d'aquesta picabaralla d'aquesta setmana. Perquè si tu agafes, diguéssim, perspectiva, la degradació política del clima, de la situació del país i tot plegat, a la que estem quan fa un any i mig de la investidura d'en Pedro Sánchez, és molt pitjor del que imaginàvem. I per tant, jo crec que ens hem d'aturar aquí i dir, però on ens heu portat entre tots?
Si us sembla, llegeixo algun dels comentaris, perquè l'altre dia em renyaven que els hi dono poc de joc. El Marc Assolà diu: a mi de tot aquest tema dels pactes a Madrid em sembla que és un paper lamentable dels partits independentistes. Van jugant a veure qui rasca més coses al PSOE, és patètic. I Joan Coc diu: el millor que li pot passar a l'independentisme és que caigui el govern del PSOE i governi PP i Vox. És trist, però és així.
Vale, vale. A qui volia arribar? Qui ha dit això?
Joan Coc, 85.
Vale. Tot això de que si la immigració, les competències de la immigració, la delegació, l'oficialitat del català, l'amnistia... Vull dir, ja sabem com acabarà. O sigui, estic d'acord amb tu. Junts es posarà d'una altra manera, farà una gesticulació diferent i tal. El PSOE no complirà perquè forma part del seu ADN, i si compleix serà mitges, i si no ho desfarà... Això jo ja ho sé. També, és veritat, quan vam dir, escolta'm, no es pot investir Pedro Sánchez, continuo estant d'acord. Ara bé, ha passat. Vull dir, els que van decidir investir Pedro Sánchez no donen credibilitat a la tertúlia, no ens escolten o no ens fan cas. Per tant, jo el que intento és... Jo el que intento és veure...
Jo crec que ja se n'adonen que es van equivocar d'investir-lo.
No, jo crec que no. Vull dir, no, crec que no.
Bé, per això...
Rufián està supercontent. I Junts intenta, que jo, de veritat, no crec ni que aconsegueixi cap dels compromisos als que ha arribat PSOE. Vull dir, en aquest sentit, final...
Però fins i tot si els complís, és a dir, fins i tot... No, bueno, però... Fins i tot si el PSOE complís tot el que ha promès...
No em permetrà...
Fins i tot si el PSOE complís... tot el que ha promès,
que la setmana passada
no té res a veure amb la independència. No ens acosta ni un minut a la independència. Sí. Ens allunya de la independència. Fins i tot si complís, que no és el cas.
Vale, però que no complirà. Llavors... aquesta idea... Perquè, escolta'm, també ens hem de fer càrrec de quin país és el realment existent. Vull dir, hi ha molta gent que segueix amb el mantra de que... I això... És una cosa que s'havia trencat a l'1 d'octubre i durant el procés independentista i que han hagut molts intents perquè retornem, no sé com es diu redil en català, que retornem a la... de, hòstia, bueno, que el millor el PSOE que el PP i no sé què. Jo crec que coses com aquestes, i no perquè sigui mèrit de Junts, de que la gent estigui veient aquest teatret, ens ajuda com a moviment polític i com a societat, a la societat catalana... Crec que si se juguen bé les cartes, insisteixo, no parlo de Junts, dic de la societat, davant d'aquest teatret, que serveixi per enfortir aquesta idea de que no hi ha res a gratar. I el que diu aquesta persona en el comentari, de dir, escolta, que caigui el PSOE, el millor que ens pot passar com a país no és que caigui el PSOE, és que tots entenguem que dona igual qui governi Espanya un altre cop. Com ho havíem entès. I jo crec que el que ha passat aquesta setmana...
El que seria important és que governéssim nosaltres aquí.
Per això. No, per això. Aquest teatret i aquesta capacitat de... És a dir...
I no qualsevol preu, eh? Vull dir que no estic dient que hem de votar amb els ulls tancats.
El que vull dir és que a la societat... Vull dir, Esquerra i Junts, independentment de lo que siguin Esquerra i Junts, estan donant veu, crec jo, a dues... maneres bastant majoritàries, no dic que siguin les úniques, d'entendre quin ha de ser el paper avui dels independentistes en general. El Parlament, el Congrés, etc. I hi ha uns que donen veu a una manera d'entendre, de dir, mira, escolta'm, això del 17 va anar malament, millor que ens fem amics del PSOE, que l'aguantem, diguin el que diguin, i ens quedem quietets, que no vingui un de més dolent i ens faci mal. Això és el que està fent Esquerra, donar veu. Junts, no dic que ho estigui fent,
Esquerra,
però està...
Esquerra ho diu, Esquerra ho pensa i ho diu. Junts ho pensa, però no ho diu.
Vale, vale.
I el que fan, d'alguna manera, fent aquest, el poliboy, el poliboy...
Vale,
sabeu què passa?
Potser és el poliboy i el poliboy.
No, és que, però... és que potser això també és important de començar-ho a dir. És a dir, el PP i el PSOE són el poliboy i el polidolent d'Espanya. I jo, a mi em sembla que hem arribat al punt de que Junts i Esquerra són el poliboy i el polidolent de Catalunya per acabar fent el mateix. I
vale.
Potser ja en hauríem d'acabar-ho d'assumir.
Vale. Vale, jo l'anàlisi que intento fer, ara anem al 2015 o al 2014, quan el moviment independentista estava fort i musculat, hi havia un Artur Mas que deia, bueno, no sé què, no sé quantos, hi havia una gent que deia, ei, alloro amb aquest tio, que aquest tio no és de fiar, uns altres que deien, no és de fiar, sí que és de fiar i l'estimem i tots amb el president, havia uns altres que deien, no és de fiar, però si entre tots empenyem el podem portar, no sé què, no sé quantos, al final era un significant buit. Vull dir, tothom estava allà empenyent cap a un costat o cap a l'altre. Quan jo faig aquest anàlisi estic una mica posant-me en aquest punt de dir, escolta'm, els partits que facin el que puguin i el que vulguin i els seus interessos i ja s'ho trobaran a les urnes. El que jo dic és l'anàlisi des del meu punt de vista. Escolta'm, si tot això serveix per denostar el PSOE davant de l'opinió pública, si tot això serveix, aquest teatret, per deixar en evidència... segons quines qüestions, encara que siguin detalls que no condueixin a cap traspàs de sobirania, benvingut sigui.
Jo crec que no ens fa avançar ni un centímetre, ens fa recular.
Crec que aquesta sensació...
ha desmobilitzat i desmoralitzat a la gent que quedava encara amb ganes de confrontació i de plantar cara a l'Estat. O sigui, al final... El gir de 180 graus que fa en Puigdemont quan abandona la confrontació, tanca el Consell de la República, que potser ja molt a parlar amb tot això, però ja té molt a veure amb tot això, eh? És a dir, perquè clar, hem passat d'un punt que Puigdemont abandona la confrontació, tanca el Consell de la República, purga Junts a tots els independentistes independents que hi havia, posa gent de la JNC, tots fidels allà dins, per anar a fer de Convergència a Madrid. Això és el que ha passat.
Vale, això és la crítica, però la Marta Siscar diu, necessitem propostes. Segons vosaltres, què cal fer a partir d'ara?
Jo ho sé.
Jo crec
tu?
Que el que hem de fer és disputar-li el poder a l'Estat. I si no ho fan els partits, ho hem de fer nosaltres, des de la societat civil, des dels moviments socials, des de l'ANC, des dels CDRs, des d'allà on puguem lluitar contra l'Estat, contra els poders de l'Estat i tornar a engegar una etapa de mobilitzacions i de confrontació democràtica i d'alguna manera desemmascarar aquest règim que se l'està blanquejant a marxes forçades en els últims anys. Per tant, hem de revertir, o sigui, clar, no ens queda més que revertir tota aquesta dinàmica que s'ha creat i també ens sorgeixen noves oportunitats. I últimament n'hem parlat alguna vegada, però encara n'haurem de parlar molt més. En tot això, en tot aquest escenari polític nou que s'ha creat, hi ha una magnífica notícia, per mi, que és que la pacificació, la normalització, el retorn a l'estabilitat, a la pau autonòmica, no ha funcionat. I ha, pel que sigui... mira, per aquelles coses de la vida, perquè al final hi ha una cosa que és molt important, que és que la història no la fan només les persones, no la fan només els dirigents polítics, els governants. O sigui, la història es mou per moviments sísmics que es donen a nivell mundial, en l'economia, en les relacions internacionals, en canvis demogràfics, en canvis tecnològics. Això canvia la història. I a vegades les persones són molt petitetes dins aquest marc que és la història. I estem entrant en un període convuls de la història que tota la qüestió de la normalització i la pacificació i la normalitat política, tot això està saltant pels aires. És a dir, no hi haurà cap normalitat, no hi haurà cap estabilitat, no hi haurà cap tranquil·litat. Malauradament, supòs, en gran part, hem entrat en una fase en què venen corbes, que diuen, no? És a dir, venen situacions convulses, els conflictes a nivell internacional ens afectaran aquí, i per tant, escolta'm, aquesta pretensió de pau i tranquil·litat ja era, diguéssim, infundada, ja era un de somia truites, però és que tot això ja ha saltat pels aires. I per tant, no hi haurà normalitat, no hi haurà pau,
vale.
No ens queda més que tornar-nos a posar les piles i veure les oportunitats que venen. I les oportunitats que venen, mira, no vendran dels nostres partits, dels nostres polítics, de les entitats, no vendrà de dins. Però clar, aquí els moviments sísmics que estan passant en el món tindran conseqüències a Catalunya. I estan començant a Groenlàndia, estan començant a la Xina, moviments sísmics de tot tipus, que ens afectaran i que ens faran despertar i aixecar del sofà. I això són bones notícies.
La teva proposta, Albano, que t'he llegit.
No, la meva proposta és que en un món convuls, amb corbes, poden passar dues coses. Que sigui convuls i que ens esclafi, o que sigui convuls i ho puguem aprofitar. És a dir, que sigui convuls no és garantia de res. I això sí que ningú farà la feina per
això
nosaltres.
Això no podem triar.
No podem triar que sigui convuls.
Però
sí que hem de pensar bé què podem fer per aprofitar-les. I certament no ho sap ningú. No ho sap,
això
no,
és el que hauríem de fer.
No només els catalans. Els xinos tampoc ho saben, no, i els americans
abraçar-nos
tampoc.
Abraçar-nos en Pedro Sánchez crec que no és una bona idea.
Vale. Ara bé, jo... És que clar, ara ens hem... Ni abraçar-nos a Pedro Sánchez ni que la solució vingui d'un partit polític, sigui quin sigui, no vindrà, perquè això també ho hem dit moltes vegades en aquesta tertúlia, el que pot fer moure Catalunya cap a un costat o cap a un altre és la capacitat de la gent d'obligar els seus polítics. No ho farà Junts, no ho farà Esquerra, no ho farà la CUP, no ho farà Aliança, no ho faran els Comuns. Llavors, que ens centrem en aquests debats espanyols, és veritat que ens afebleix, però que tampoc li donem més importància de la que té, ens permet dir, escolta'm, si això ajuda una mica, aquest teatret que hem vist, a erosionar aquesta trampa constant de millor el PP, millor el PSOE que el PP, per mi ja està bé. Per què? Perquè no espero gaire res més, ni d'Esquerra, ni de Junts, ni dels partits. Que barallin, que facin les seves coses. I la meva proposta, quina és? La meva proposta, i sembla que no és res, i crec que ho és tot, és mantenir la consciència de que estem en una batalla contra Espanya. Per què ho dic? Perquè, mira, a VilaWeb expliqueu 1.000 milions de coses cada setmana de què passen al país, que si aquest tema, que si l'altre. A octubre hem fet un vídeo de la de Gaia, ens barallem per no sé què, per no sé quantos. Si perdem la capacitat d'entendre que el problema de fons, l'únic que hauríem de tenir els catalans independentistes, és que estem en batalla contra Espanya. I això és el que se vol esborrar. Si el teatret aquest serveix, per exemple, per escenificar mínimament aquesta batalla, encara que els actors no ens generin cap confiança, crec que està bé. Ara, òbviament, tot això dintre d'una cosa molt més àmplia. I mira, si hi ha una gent que és capaç de fer coses per mantenir viva, jo de veritat, jo m'esparvero veient com els debats de l'independentisme moltes vegades es perden en coses que, de veritat, dic, hòstia, és veritat, la setmana passada vam parlar dels xarneus i jo defensava, hem de parlar d'aquest tema perquè aquest tema és el que ens fa prendre consciència de qui som, qui no som, quines són les distribucions de poder dintre d'aquesta... Ara, si tot això no ho posem en el marc de que estem en una batalla contra Espanya, perdrem segur i les corbes serviran per acabar d'esclafar-nos.
A veure... Tot això serveix per situar la gent en el marc de les dues Espanyes. I aquest és el marc del qual hem de sortir. Perquè el marc de les dues Espanyes, tothom sap quin és. El marc de les dues Espanyes és el marc de fa un segle, de les dues guerres, que Catalunya les va perdre les dues. Vàrem apostar per l'Espanya perdedora i després l'Espanya guanyadora va perdre la Segona Guerra Mundial. Fantàstic. Catalunya va perdre les dues guerres. aquest és el marc del que hem de fugir, perquè ve un món convuls i, evidentment, si hem viscut tota una història i l'hem estudiat i hem après alguna cosa, el que hem de saber és que no hem de repetir els mateixos errors. No hem de caure en les dinàmiques de les dues Espanyes i no hem de caure en aquesta satelització respecte del PSOE. A veure, al final...
Els problemes d'Espanya són les oportunitats de Catalunya.
Els problemes d'Espanya són les oportunitats de Catalunya. No, no, però, és a dir, aquí vàrem dir moltes vegades que pactar amb el PSOE acabava satelitzat del PSOE. I Junts els hi agrada molt dir que no són satèl·lits del PSOE i que no són hostatges del PSOE, i els agrada dir exactament el que són, negar-ho. Però bé, és a dir, a mi no em demostra, és a dir, que Esquerra sigui el satèl·lit que té l'òrbita més pròxima al PSOE i que Junts té una òrbita molt més llunyana en el PSOE, no? És a dir, un són Júpiter i l'altre és Saturn, però jo què sé, o un és Mercuri i l'altre és Plutó, però tots són òrbita del PSOE. És a dir, i la baralla entre Junts i Esquerra al final és que són òrbites diferents, però són tots satèl·lits del PSOE. I el que hem de fer és trencar aquesta satelització de l'independentisme respecte del PSOE, perquè les conseqüències són molt més greus, fins i tot de les que imaginàvem.
Vale. M'encanta que hagués posat...
En aquest marc en què és un risc, ja l'hem començat a comentar alguna vegada, però hi insistiré molt, perquè cada vegada és més important tenir-ho present i que tothom actuï en conseqüència. L'establishment internacional, nacional, espanyol, etc, etc, està entrant en una situació de creixent descrèdit. L'independentisme, que era una proposta renovadora, trencadora, rupturista amb l'establishment, no pot acabar domesticat i abraçat amb l'establishment, perquè això el que fa és deixar-li una porta d'entrada brutal a les forces, diguéssim, reaccionàries que venen de tot el món i que a Catalunya fins ara l'independentisme les havia frenat, les havia mantingut al marge de les coordenades polítiques d'aquí. I el que ara està passant és que l'independentisme era un fre per a aquestes, diguéssim, forces reaccionàries que creixen per tot el món, i ara el descrèdit de l'independentisme institucional i de la classe política autonòmica està sent un accelerador de l'entrada d'aquestes forces reaccionàries a Catalunya. I si no som conscients d'això i de la responsabilitat que tenen els partits que s'han entregat a governar Espanya i han abandonat l'1 d'octubre, la responsabilitat que tenen en que això estigui passant és molt greu. I n'hem de ser tots conscients i ho hem de revertir com més aviat millor. És a dir, la nostra obsessió hauria de ser recuperar la credibilitat de l'independentisme com una alternativa a l'establishment, com una alternativa a un sistema polític caduc. Que escolti'm, que el problema que tenim ara, mil problemes que tenim, però un problema nou que tenim ara, és que ara ja comença a haver-hi una consciència mundial de que la democràcia està en perill, que la democràcia està amenaçada per forces reaccionàries. I clar, és a dir, l'independentisme ha estat una força de defensa de la democràcia, ha estat un mur de contenció davant les forces reaccionàries i una punta de llança de guanys democràtics i de guanys en drets. El que no podem fer és permetre que l'independentisme quedi associat a la versió, diguéssim, guapa de l'Espanya reaccionària, perquè, clar, algú pensa que podem exhibir la bandera democràtica i la bandera dels drets humans abraçats amb els que ens han espiat, els han empresonat, ens han enviat a l'exili, ens han vulnerat tots els drets, ens han perseguit per tot arreu? És a dir, que amb aquesta gent, aquests són els nostres enemics. I ara algú pretén anar de la mà amb ells contra una amenaça contra la democràcia? No, nosaltres l'única possibilitat que tenim de salvar la democràcia és salvar Catalunya. És a dir, salvar la nostra sobirania i el nostre projecte col·lectiu.
Crec que no podem acabar el tema amb millor reflexió que la del Costa. Jo torno a tenir la tassa, l'Aleix entremig de tot plegat m'ha entrat la tassa famosa, perquè sí, nosaltres som de Països Catalans, per tant, connectem amb València, connectem amb Esperança Camps, cap de redacció de VilaWeb que està a València, perquè just ahir feia 3 mesos de la gota freda que va arrasar l'Horta Sud del País Valencià i volem tornar a parlar amb l'Esperança de quina situació es viu al País Valencià, perquè potser ja no hi ha grans titulars als diaris, potser ja no hi parlem tots els dies, però la realitat continua sent molt dura, oi, Esperança? Bon vespre.
Hola, bon vespre a tots. Sí, la realitat continua sent molt dura per milers de persones que continuen sense poder normalitzar la seva vida 3 mesos després. I a banda de tot el mal físic que hagin pogut tindre, el mal psicològic d'haver perdut el que siga, els familiars, empreses, el que siga, la casa, ara hi ha una, per mi, crec que hi ha un altre factor que encara empitjora més les coses d'aquestes persones que han perdut tot això o que no han perdut res. Poden ser veïns d'un poble d'aquests que simplement hagin perdut el cotxe o qualsevol cosa d'aquestes, no? Però és com s'estan convertint aquestes persones en objectes, en mans de la picabaralla política entre la Generalitat i l'Estat i el govern espanyol. Això crec que encara els acumula més dolor damunt del que puguen tindre ja, els accelera aquest malestar, aquesta desolació, i és el que estem veient en les últimes setmanes, no? Com s'està accentuant la batalla política, la picabaralla entre el president Sánchez i el president Mazón, si es veuen, si no es veuen, Sánchez ve a València però Mazón li fuig. Aquestes coses em posen la pell d'aquestes persones que han patit el que han patit i el que continuen patint encara. I m'imagino que deu ser desesperant i fins i tot això, desagradable del tot, vaja.
Ahir m'escoltava una estona a punt, anava a dir Canal 9, perquè bueno, últimament sembla que anem cap allà, Esperança.
Podria parlar-ne també. Sí.
Però no, de moment continua sent a punt. I donàvem veu a molta gent que deia, no? És que no he rebut ni una ajuda encara, no? De fet, a vegades m'hem comentat que molta gent, l'ajuda que ha rebut és la de Mercadona.
Sí. Sí, sí, el que són xicotets negocis, els autònoms, bàsicament van rebre els primers dies, les primeres setmanes després de la barrancada van rebre aquells 8.000 euros de l'ajuda del senyor Mercadona, de Joan Roig, i poca cosa més. Hi ha una cosa que és encara més sagnant de tot, no? És el tema de les assegurances, perquè cal separar el que són les ajudes estatals o autonòmiques de les assegurances, no? És a dir, una persona particular, tu tens la teva assegurança del pis, del cotxe, si eres un empresari tens l'assegurança de la teva nau industrial o de la teva botiga de vetes i fils i pagues cada mes o cada any, el que siga, la teva pòlissa. I ara, 3 mesos després, molta gent d'aquesta, un percentatge que arriba pràcticament al 60, 65%, 70%, no ha rebut encara cap compensació, que no és una ajuda, és una compensació. Les persones tenen dret a rebre una compensació per allò que han perdut, segons com tenien fixada la pòlissa. Però és que no han rebut això. I això, moltes vegades, en el cas, per exemple, dels negocis, significa que puguen aixecar la persiana o que no la puguen aixecar més, perquè en un recorregut que fèiem fa un parell de setmanes pels polígons més afectats, el que ens deien els empresaris, els autònoms, un empresari amb 2 o 3 treballadors, amb 4, amb 5, ens deien això, que si no podien rebre aquests diners de l'assegurança, no podien començar a netejar, a reposar la maquinària que hagin perdut, els cotxes i tot això. I això no són ajudes, no és una virtualitat, no és que el govern diga et doni això quan has perdut, no, és un dret de la ciutadania.
Bueno, és un servei que estaven pagant, finalment, no?
Efectivament, i moltes vegades t'obliguen a tindre aquesta assegurança. I clar,
però aquí sí que el govern, aquí el govern espanyol, sí que té la capacitat de fer que les empreses compleixin.
Clar, no, però és que el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és que s'ha de fer càrrec d'això, depèn del ministre d'Economia. L'altre dia el ministre va dir que sí que en les últimes setmanes havien accelerat el pagament de no sé quin tant percentatge, no? Però continua sense arribar a aquestes compensacions de l'assegurança. I això és el govern espanyol que no ho està fent bé. No està fent-ho, no està espentant perquè el Ministeri d'Economia pague no, inclús encara hi ha persones que no han rebut el pèrit. Esta setmana s'ha dit que alguns empresaris estan contractant pèrits particulars per assegurar-se de que el peritatge oficial que li faran s'adequa a les pèrdues que han tingut i fins i tot al que ells tenien assegurat, no? A la pòlissa que ells pagaven. Per tant, això és un drama que cada vegada, cada dia, ens deien l'altre dia també la gent dels polígons, no? Cada dia que un negoci roman tancat és un dia que l'acosta més a la permanència d'aquest tancament, a no tornar a obrir, perquè tres mesos després com tornes a remuntar tot, no? Per tant, aquí comença a ser un drama ja molt greu, molt greu. Un de tots, eh? És un drama de tots els que hi ha en les comarques afectades per la gota freda.
Perquè, en definitiva, un negoci que no tornarà a obrir és molta gent al carrer, és molta gent sense feina. I...
Clar, sí, és gent sense feina, és perdre el teixit del barri on està instal·lat aquest negoci, si és una botiga... Això, una llibreria, una papereria, un forn de pa. Per exemple, ens deien en Paiporta que un dels negocis que més probabilitats tenen de tancar són els forns de pa, perquè la maquinària, perquè els forns elèctrics, aquests que posen avui en dia, són caríssims i que no, els que tenien fins ara els funcionaven, però ara quan els periten i quan l'assegurança els paga, no els pagarà el 100% del que val un forn de pa. No? Vull dir, són coses que poden semblar minúcies, però que en un carrer o en un barri no hi hagi un forn de pa, per exemple, pot fer que al matí la vida d'aquest barri vagi més lenta, perquè la gent no està podent anar a comprar el pa, sinó que s'ha de desplaçar, no? Igual que qualsevol tipus de botiga de les que tenim quan estem acostumats a baixar de casa i trobar-nos qualsevol botiga d'aquestes. Una persona de Catarroja ens deia que temia l'altre dia que molts d'aquests pobles, que són això, no? Estan en el cinturó de l'àrea metropolitana de València, es convertiren més que mai en ciutats dormitori, que perdueren aquesta vida
sí,
que dona el xicotet comerç, no? No, barris de dormitori, no tant urbanitzacions, pitjor
no,
urbanitzacions,
no? És pobles, però que al final no tinguessin botigues, no tinguessin restaurants, no tinguessin la vida... Bueno, entitats culturals, no? És a dir, tot mm-hmm. això que eren els baixos, no? I que, d'acord, ara... comencen a estar nets, no? Diguéssim. Això sí que seria una cosa que ha canviat aquests tres mesos, no? Que el fang potser ja té menys presència, però ha costat també moltíssim, no? Esperança, però clar, no s'estan reobrint, continuen tancats la majoria i per tant mm-hmm. s'està perdent aquesta vida als pobles.
Mm-hmm. A punt ahir encara mostraven, no? Com en Paiporta encara hi havia com dos llocs de facilitació d'aliments a persones que tenien menys, que tenien més dificultats per a refer-se, no? I això tres mesos després encara és molt dolorós. I encara hi ha molts baixos, molts garatges que, a pesar de que hagin pogut treure el fang, no estan nets, no estan sanejats, encara no estan en condicions de ser habitats i hi ha un altre problema molt greu, que és el dels ascensors. Hi ha milers de persones que no poden baixar al carrer, o bé perquè tenen problemes de mobilitat, perquè són persones grans i estaven acostumades a baixar al carrer amb l'ascensor, o fins i tot famílies amb nanos i el carret del bebè i tot això. Vull dir, això està provocant problemes molt greus a les persones grans, això, per exemple, que no poden baixar o que baixen una vegada per setmana i necessiten ajuda per a pujar al tercer, al quart o fins i tot al primer pis, no? Totes aquestes coses que mirades aïlladament poden semblar detalls sense importància, les va sumant i significa que la vida d'aquests pobles està encara molt, molt lluny del que podria ser la normalitat.
Hi ha una dada que jo crec que no la discuteix ningú, no? És a dir, s'ha dit que de totes les ajudes que s'havien promès, el govern espanyol ha pagat un 10, un 11% de tot el que havia anunciat d'ajudes. Clar, que tres mesos després estiguem parlant de que en Pedro Sánchez, les grans promeses, el de les grans coses, hagi complert un 10% del que ha promès,
no, i
no
que,
és cap sorpresa.
No, i que
però,
més...
clar, el País Valencià, en la situació que s'està, és molt dramàtic, és molt que, bèstia.
Escolta'm, que era un dels elements del xantatge del decret òmnibus era que havien les ajudes per València, a més a més.
Però que el 10%. El 10% de tot el que s'ha promès al cap de 3 mesos encara no s'ha... és brutal. Jo crec que la xifra hauria de ser un terratrèmol que es publiqui i que s'expliqui i que ningú qüestioni, ningú discuteixi que de totes les ajudes que haurien d'haver arribat ha arribat un miserable 10%.
I jo tinc una pregunta per l'Esperança. Això que diu en Josep, és a dir, en la gent que està mobilitzada i hem vist, no?, aquesta setmana que...
Hi ha convocada manifestació una altra vegada aquest dissabte.
Hi ha aquesta consciència de que han estat abandonats per l'Estat. Com és de forta aquesta consciència?
Sí. És absolutament aquesta sensació que tu dius, Alba.
Però és una sensació... és àmplia.
Sí, però la gent normalment no distingeix entre l'Estat i la Generalitat. Ells se senten abandonats, en general, perquè és que no l'ha ningú a veure'ls. És a dir, no ha anat ni l'Estat ni ha anat la Generalitat. És a dir... Mazón no ha posat els peus en cap poble de la Dana. Només s'ha reunit amb els batlles del PP, per exemple, no? És a dir, aquesta sensació d'abandonament la tenen, l'externalitzen en aquestes manifestacions que cada mes s'estan fent, però també és cert, i l'externalitzen també s'estan organitzant, ja n'hi ha algunes associacions per localitats, per poblacions, o algunes que són més de comarca, associacions d'afectats, vull dir, però la situació en què viuen encara és tan dramàtica dintre de les pròpies cases que jo crec que tota aquesta fúria, diguéssim, no?, que podrien legítimament expressar, jo crec que encara no l'han expressada. És a dir, viuen d'una banda el xoc que vam tindre fa 3 mesos, viuen el seu propi procés d'intentar recuperar, de tornar a la normalitat. El que ha pogut comprar un cotxe està molt content perquè ja té cotxe. Vull dir que a vegades parles amb ells i te diuen, ja ha pogut comprar un cotxe, és de segona mà però ja tinc cotxe, no? Que per a ells això els soluciona, per exemple, poder anar a treballar o poder continuar la seva tasca del que siga, portar els xiquets a les extraescolars, no? És a dir, jo crec que aquesta fúria que haurien de tindre, crec que no l'estan encara demostrant. Perquè se senten tan abandonats, estan tan sols per part de les institucions que no l'estan canalitzant encara. Sí que és de veres.
I l'oposició està forta?
On està l'oposició?
Això has dit? És clar, l'oposició d'allà
és el PSOE. És el PSOE.
No, bueno, però...
I els seus socis.
Està compromís. Bueno, clar.
Però, sí. Bueno, Compromís sí que està fent un paper prou decent a les Corts Valencianes, a les sessions de control, sí que està collant prou a Pedro Sánchez, a Carlos Mazón, sí que està fent... Sí, perdó. Sí que està fent aquesta funció, no?, de control, però, per exemple, el PSPB està de mans lligades perquè, com que està compaginant una cosa amb l'altra, té a Pedro Sánchez de Madrid, que tampoc no fa els deures, per tant, els atacs que li puga fer a Carlos Mazón són molt limitats, no?
I ara dèieu...
L'oposició...
I a la taula deien sumar a la taula i anava a dir, sumar no hi és a les Corts Valencianes. Vull dir que no, cal recordar-ho, no hi són.
Hi ha Vox, però sumar no.
Esperança...
Però Compromís està dins sumar...
Però no es va presentar. Sí, no, és a dir, es va presentar Podem al País Valencià i Podem no va entrar. Vull dir que és la realitat aquesta. No, anava a dir una cosa, Esperança sentint-te, no? Sí que anava, i potser m'equivoco en l'anàlisi, però deies, no hi ha aquesta fúria, no?, d'alguna manera, però sí que potser aquest dissabte la veurem aquesta fúria una mica més, perquè la meva sensació, de que les manifestacions, les primeres, per exemple, no hi havia gent de l'Horta Sud allà perquè tenien altres coses a fer, però sí que ara fa un mes exactament, no?, que justament pensàvem ja hi era gent o no, perquè era al mig de Nadal i per tant era molt complicat, no? Recordo que tu hi vas anar i vas començar a veure ja persones que venien de l'Horta Sud que sentien molt abandonades i que es feien notar la seva veu de dir és que estem abandonats. Per tant, crec que aquest dissabte potser serà una altra prova de foc de que aquesta gent pugui sortir al carrer. Continua sent complicadíssim anar a València, per aquesta gent, perquè cal recordar que continuen sense tenir transport públic. Vull dir que la situació, de vegades des d'aquí, no som conscients de quina és la situació, però jo crec que aquesta manifestació d'aquest dissabte tornarà a ser gran, tornarà a ser grossa, i potser sí que podrem començar a sentir aquesta fúria per part de la gent afectada, que cada vegada potser podrà participar més d'aquest tipus de manifestacions que durant un temps no hi ha pogut participar, perquè és que no tenia com arribar, no tenia temps tampoc per participar d'això.
Cada vegada, és això que tu dius, Txell, l'última manifestació sí que es notava la gent enfadada, però enfadada d'això que li naixia de dins, no? De dir, estem a soles, aquest home estava tal dia fent no sé què, ens va deixar a soles, no ens van avisar, aquesta cosa que sempre repeteixen, no ens van avisar que venia al barranc, no ens van avisar la gent que es va morir, perquè enmig de tot això no n'hem parlat, però hi ha 224 persones mortes més 3 desaparegudes, que ja són 227, i 2 operaris que es van morir en tasques de neteja, de recuperació. És a dir, hi ha tot això de què hem parlat, més totes aquestes persones, que no són 227 famílies, són menys, perquè n'hi ha famílies que han perdut fins a 2 persones. És a dir, que aquesta cosa, aquest dolor, aquest mal intern, aquesta fosca negra que duen dins, està així, a la manifestació del mes passat ja va així, suposem que aquesta també. Hi ha una cosa que és molt interessant de les manifestacions, i és que la pancarta, l'única pancarta eixa roja amb mazón de cap per avall, la porten sempre víctimes de la barrancada, o persones que han perdut el negoci, la casa, fins i tot fills de persones que van morir o de desapareguts. Per tant, això és el seu espai. I sí que és de veres que en aquestes manifestacions els assistents el que fan és acompanyar-los i ajudar-los, pot ser, a expressar-se, no? A expressar aquest dolor, aquest sentiment d'abandonament, aquest sentir-se com peces d'un joc d'escacs en el qual ells no tenen res a veure i que l'estan jugant gent que probablement de sentiments en tenen molt pocs.
Doncs ho hem deixat aquí perquè són les 9:01. Parlaria molt més, Esperança, perquè crec que s'ha d'anar a parlar molt més, que hem de ser molt més conscients de tot el que està passant. Aquest dissabte a VilaWeb us explicarem com va la manifestació. Demà Laura Escartí també publica una entrevista precisament parlant amb una de les associacions que convoquen aquesta manifestació. Continuarem parlant de la gota freda, continuarem demanant la dimissió d'Amazon, com cada setmana aquí a la tertúlia, com cada setmana a VilaWeb, i ho hem deixat aquí, així que fins la setmana que ve.
Adéu. Opa!